A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que aquesta hora, un cop a la setmana, us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem sempre d'un llibre en concret, parlant amb el seu autor o autora. Gairebé moltes vegades és sempre amb l'autor o autora dels textos, en algunes ocasions també de les il·lustracions, o també a vegades hem parlat amb traductors o amb editors de determinades col·leccions d'infantil o juvenil. No és el cas de les últimes parts de la nostra introducció que hem fet, sinó que serà la primera part. Però m'explico, serà doblada. Parlem amb un autor? No. Parlem amb dos autors d'un sol llibre que es titula Veïns Especials, que a més va rebre el Premi Ramon Muntaner 2022 i que edita Fanbooks. Són l'Arturo Padilla. Arturo, benvingut.
Hola.
Gràcies per acompanyar-nos.
I el
Rubén Montanyà. Rubén, benvingut també.
Hola, moltes gràcies.
No esteu al mateix lloc, no esteu al mateix despatx, vaja, per entendre'ns, eh?
No pas.
Cadascú a casa seva.
A distància, cadascú a casa seva, sí.
Molt bé, parlem, no és el primer cop que ho fem, d'un llibre escrit a quatre mans, però jo gairebé m'atreviria a dir que sí que té una circumstància ben especial i diferent en aquesta ocasió, que és que parla d'una història amb un protagonista molt concret, molt especial, com el propi títol diu del llibre, Veïns Especials. Doncs el protagonista és especial, també. I jo diria que m'ha sorprès una mica el fet de que es pogués escriure un llibre a quatre mans amb aquestes característiques, amb aquestes condicions. Per tant, la primera pregunta que us farem, després ja parlem del llibre i d'aquest fet especial del protagonista, però no sé si a vosaltres us hi havíeu trobat mai també d'escriure un llibre amb un protagonista tan concret, amb una, tan específic, i escriure'l a quatre mans. Rubén.
Jo havia escrit llibres a quatre mans anteriorment. Aquest és el primer que escrivim l'Arturo i jo junts i realment, sí, és una experiència especial. Concretament aquest llibre és especial per això que deies del protagonista que ara parlarem, però el procés també és molt especial. Realment nosaltres vam tenir sort que de seguida vam veure clara per on havia d'anar la història, ens vam repartir, hi ha dos personatges principals i ens vam repartir les dues línies, cadascú feia un dels dos personatges. I llavors, sí, és un procés també especial, fent honor també al títol del llibre.
Per primer cop, doncs, parella de ball del Rubén amb l'Arturo. I l'Arturo, ja havies fet algun altre llibre a quatre mans?
Doncs no, la veritat és que era la primera vegada, en el meu cas. Sí que havíem participat, el Rubén i jo, en una antologia de ciència-ficció. Havíem escrit amb altres autors un relat de ciència-ficció, però, clar, eren relats independents. Cadascú feia una història totalment diferent i l'eix vertebrador era la tecnologia. Però com a tal, com a llibre, amb una sola història, doncs és la primera vegada. I com molt bé ha explicat el Rubén, vam veure de seguida que donava molt de joc perquè el llibre té dos personatges i el que vam fer és cadascú fer la veu narrativa d'un personatge. I ens havíem fet una escaleta, sabíem més o menys com era la història i com acabaria, i cada setmana cadascú entregava un capítol i així anàvem construint la història.
I aleshores, qui es pot explicar, ens ho podeu explicar, qui diguéssim que va fer la línia del Biel i qui el de la Sònia?
Sí, i tant, ho podem explicar. Jo, en Rubén, faig la Sònia i l'Arturo fa en Biel.
Clar, perquè jo he deduït que devien ser aquests dos els personatges que vau agafar per tirar línia amunt i línia avall, no? Perquè, a més, també és veritat que en el transcurs del llibre, a vegades el punt de vista de qui ens narra la història és del Biel i a vegades és de la Sònia, no?
Exacte. Sí. Al final, és intentar doncs, posar-se en la pell de dos personatges molt diferents, però que al final el llibre el que pretén demostrar és que tampoc hi ha tantes diferències, no? Si vols, entrem una miqueta en el llibre.
I tant. Sí, perquè em penso que estem fent patir els nostres oients, eh? Perquè deuen
dir...
Aquests de què estan parlant, aquests? Encara no m'ha aclarit. No m'ha aclarit, eh?
Per això, perquè si no, costa una mica de situar. Bàsicament, sense tampoc fer spoilers, però per tenir una idea de què va el llibre, és la història de dos personatges, de la Sònia i del Biel. El Biel és un nano que té una discapacitat. El llibre no concreta quina, per això l'anomenem nano especial, i la Sònia és una presentadora de televisió. I aleshores el Biel veu la Sònia cada setmana en un programa de cuina i diguem-ne que el punt d'inflexió comença quan el Biel descobreix que la seva presentadora preferida és la seva veïna. I ell fins en aquell moment no s'havia adonat que és la seva veïna i a partir d'aquí doncs, s'enamora d'ella, li vol escriure una carta d'amor i també comença una sèrie de situacions complexes de cara a la Sònia, no? I una mica és el punt de partida de la novel·la.
Uh-huh. Per això el títol de Veïns Especials, que podríem dir que té un doble sentit, no? Especials, perquè tots dos són especials, i a més de ser veïns, eh? Perquè sí. Tampoc no és tan habitual ser presentador d'un programa d'èxit de televisió, i també el Biel té un superpoder. Ell diu que té un superpoder, no?
Sí, de fet, ell, el fet de ser especial, una mica, gràcies a que és especial, la història es resol d'una manera concreta. Diguéssim que ell actua fidel a la seva personalitat i a la seva manera de fer, i gràcies a això les coses poden reconduir-se d'una manera positiva. Diguéssim que cadascú aporta el seu granet de sorra des de la seva manera especial de veure el món per contribuir al final de la història.
Clar, però Arturo, dic Arturo perquè hem dit que l'Arturo era l'encarregat del fil del Biel, eh? Sí. Dic Arturo, té un superpoder el Biel i ell n'és conscient i l'utilitza, perquè sí. Superman pot volar i ell pot fer determinades coses sense que el renyin, sense que ningú li digui res, d'alguna manera, no?
Exacte, o sigui, ell pensa que el seu superpoder és que pot fer el que vulgui, que ningú s'enfadarà amb ell. I ell això ho viu com una virtut. És també un llibre molt vital, molt positiu, perquè en comptes de ser un nano que se sent inferior, que se sent diferent en sentit negatiu, ell viu la seva especialitat, per entendre'ns, la seva situació com una virtut, perquè creu que és capaç de fer el que vulgui, que la gent no s'enfada amb ell, i es produeixen un seguit de situacions a la novel·la que demostren que quan ell fa coses que potser a una altra persona la renyarien, ell sempre, diguem-ne, que esquiva les pilotes, no? Sempre les pilotes van a parar a un altre lloc i ell surt indemne. I això ho viu com un poder que només té ell i que, per tant, li dona avantatge respecte als altres.
Uh-huh. I, en canvi, la Sònia, diguéssim que ella no pot fer el que vulgui, això per descomptat. Però sí que...
Ella no.
Sí que pateix, entre cometes, una mica les conseqüències d'aquest superpoder que té el Biel, eh?
Sí, d'aquest superpoder, i també és una persona que la característica que la fa especial és aquest ofici, una mica fora de la norma, el fet d'una persona tan jove dedicar-se a tenir un programa de tele i tots els engranatges que mouen una feina que és tan complicada i tan exposada. I això també ho patirà durant la novel·la, el fet d'estar a la teva imatge, convertir-se en una imatge pública i com aquesta imatge pot ser exposada davant de la societat i fins i tot els perills que això pot comportar.
Mm-hmm. Podien ser qualsevol tipus de programa de televisió. De fet, més que qualsevol tipus, malauradament, n'hi ha molts d'allò que entenem com telebrossa, no? O que es diria mal traduït al català, telebrossa. Sí. Però ella fa un programa de cuina.
Sí, ella fa un programa de cuina, però és un programa que no és de plató, sinó que és un programa de concurs. És format un format que cada setmana van a un poble diferent, hi ha uns concursants que cuinen, i ella una mica fa la presentadora i s'encarrega dels continguts que apareixen a cada programa. I llavors ella, per sort, es dedica a un programa que no és gens de telebrossa.
I Arturo, no hem dit l'edat del Biel i em penso que també és interessant dir-ho. Em sembla que té 15 anys, eh?
Exacte.
Què és aquella edat... 15... Digues.
Sí, bueno, anava a dir que té 15 anys i que és precisament una edat de canvi perquè, al final, el que viu el Biel és el que pot viure qualsevol adolescent d'aquesta edat, perquè, al final, l'adolescència, tots hem passat per ella i és un procés de canvi, d'emocions noves, d'incomprensió, del primer amor, i tot això ho viu el Biel. El Biel experimenta el seu primer amor en aquell moment i també el neguit de no ser correspost i després també la seva família, els seus pares, passen per una situació complexa, un divorci, i ell també ha d'assumir i ha de gestionar aquests sentiments. Llavors, al final, el que està vivint el Biel pot ser el reflex del que poden viure molts joves i no tan joves.
Mm-hmm. Efectivament. Cadascun dels capítols, com dèiem, amb aquest punt de vista, o del Biel o de la Sònia, estan explicats, podríem dir que molt de diàleg i poques, dediqueu poca estona a les descripcions, potser perquè tampoc no fan falta, perquè de fet el veritablement interessant de la història justament són els sentiments, no? Els sentiments i el contrast d'aquests sentiments que s'hi poden produir, no? Per tant, hi ha molt de diàleg. I ara em ve un altre cop la pregunta que us feia al principi de tot, no? Escrit a quatre mans, aquí ha hagut d'haver-hi molt de treball entre vosaltres.
Sí, clar. A més, una cosa que quan anàvem creant els capítols, tu encara que pactis més o menys què passarà en aquell capítol, les coses moltes vegades se'n van de les mans. I era una cosa molt interessant veure com els petits granets de sorra que anaves ficant en el capítol influïen després en la resposta, en el capítol que escriuria la setmana següent l'altre personatge. Llavors, és una cosa que constantment la feina de l'un i de l'altre anava modificant el camí que anàvem seguint.
I també, jo també voldria afegir que cadascú des de la seva perspectiva, però penso que el Rubén i jo també ens dediquem a la literatura juvenil i tenim molt interioritzats els codis, no?, de la novel·la juvenil, del ritme, la frescor, la importància dels diàlegs, i jo crec que una cosa que defineix la novel·la, tant en la vessant de la Sònia, del personatge de la presentadora, com en la vessant del Biel, el nen especial, és que hi ha molt d'humor, que és una història que et fa somriure, no? Que es presenta en situacions diferents, que desperten aquest somriure en el lector i que per mi és un valor afegit, perquè una novel·la, a més d'entretenir, de ser una novel·la que puguis aprendre, perquè el món de l'audiovisual és molt interessant, no? Darrere les càmeres, tot el que passa, crec que genera un punt divertit, no? Un bon rotllo que interpel·la l'actor constantment.
Mm-hmm. I el cert és que, tot i ser un nen, el Biel, amb aquests superpoders i d'aquesta manera també veí especial d'una altra veïna, molt especial com és la Sònia, el cert és que la història transcorre amb un puja i baixa d'emocions. És a dir, tu ens ho deies, Arturo està sempre amb un bon humor, eh? La història no és un drama, és al contrari, sempre més aviat traient la punta de l'humor. Però a l'hora de la veritat, si anem al fons, podria arribar a haver estat un drama, no?
Sí, de fet, juguem una mica en foc, no? Ens mantenim a la part humorística i les situacions es resolen de la millor manera possible dintre de com ho permet la història, però sí que es tracten temes seriosos i es tracten temes que haurien pogut acabar molt malament, i tant.
Jo crec que, no ho hem comentat abans, sí que ho he dit potser al principi de tot, que vau rebre per aquesta història el Premi Ramon Muntaner 2022, però jo crec que val la pena que us demani o que us pregunti una mica què us va semblar, quin sentiment us va produir el fet d'assolir aquest reconeixement. Arturo.
Bueno, a veure, és que crec que és una pregunta que la resposta us la podeu imaginar. La veritat és que molt feliç. Per mi va ser un moment molt feliç, tant quan es va anunciar el premi, ens van trucar els membres del jurat abans de l'estiu o a començaments de l'estiu, i també va ser molt emotiu quan el vam rebre, no? Vam anar a Girona, ens van atendre molt bé perquè per un dia et sents famós, hi havia periodistes que ens van fer entrevistes, que ens van fer fotos i després l'entrega de premis, tot va ser molt rodó. I a banda del dia en si, jo crec que una de les coses que més il·lusió em va fer personalment, i suposo que el Rubén també, és quan va acabar l'acte, es va fer un pica-pica i vam poder conèixer lectors que es van comprar el llibre, que ens explicaven també vivències seves, o sigui, es genera un diàleg amb els lectors, es provoquen circumstàncies curioses perquè la gent t'explica també el que li evoca la història o situacions personals, i això és molt maco perquè coneixes potser part de la vida d'altres persones que potser en un altre context mai sabries, no? I és una mica la gràcia de ser escriptor, que et generes situacions molt inversemblants o molt curioses o molt maques per precisament la teva professió, que és la d'escriure, inventar històries.
Rubén, no sé si pots afegir res més al que ha dit l'Arturo en relació a aquesta qüestió.
Jo crec que ho ha explicat perfectament bé, i tant. De fet, és això, és una experiència que vam viure conjuntament i jo també comparteixo totes les seves vivències. Realment, quan et presentes a un premi literari, i hi ha qualsevol premi, no comptes guanyar ni molt menys. És una cosa que la presentes, te n'oblides, i la veritat és que saber que has guanyat, que el llibre serà una realitat, que es publicarà en breu i que anirà acompanyat de tota aquesta situació especial, també, doncs et fa molt feliç des de que reps la trucada fins que, com deia l'Arturo, fins que reps l'exemplar físicament.
És d'una edició molt recent, perquè és del setembre d'aquest 2022, el Veïns Especials. Jo m'imagino que la vostra tasca, la vostra feina va ser fa molt de temps. Fa molt de temps perquè després el vau presentar al concurs, es va haver de fer la reunió del jurat, la proclamació del premi i l'edició. Per tant, la pregunta és, de tot aquell temps que ha passat, heu tornat a coincidir? Continueu escrivint a quatre mans o cadascú per la seva via, per casa seva?
Doncs seguim en contacte i seguim pensant en projectes. De moment encara no n'hem començat cap, però sí, tant. Sempre és una idea que queda allà latent per seguir explorant aquest camí de l'escriptura a quatre mans.
Jo crec que l'experiència va ser molt enriquidora i jo tinc ja ganes de tornar a escriure amb el Rubén. Aquí potser per temes d'agenda... El Rubén té una vida molt ocupada perquè també... Bueno, ho pots explicar tu, Rubén, ets actor i, clar, tens un altre vessant, a més de l'escriptor. Jo, en el meu cas, com que sóc ara mateix només escriptor, em dedico aquest any només a l'escriptura, també tinc més flexibilitat d'horaris. Llavors, el projecte que tenim en ment, que hi ha alguna coseta, tard o d'hora jo espero i desitjo que el puguem portar a terme.
Mm-hmm. I tant.
I en tot cas, el que sí que cadascú a casa seva deu anar fent la seva, i en especial si l'Arturo només es dedica a l'escriptura encara més. Estàs treballant ja amb algun projecte o està pendent d'editar-se algun altre projecte, alguna altra història vostra?
Sí, bueno, jo a l'any que ve, en principi, si tot va bé, publico un nou llibre, un llibre que ja està escrit des de fa temps, però bé, el procés editorial és molt lent i un s'ha d'armar de paciència. I, evidentment, ara també estic en procés creatiu. En el meu cas, estic fent una cosa diferent perquè fins ara només he escrit literatura juvenil i el projecte que tinc entre mans ja és una novel·la històrica per adults. I vull fer el salt a la literatura d'adults per explorar noves vies, perquè al capdavall jo crec que un escriptor sempre s'ha de posar reptes.
Mm-hmm. Pots donar detalls d'alguna qüestió respecte, per exemple, de quin període de la història estàs treballant?
Sí, estic escrivint novel·la històrica del rei David, un rei jueu que surt a la Bíblia i és novel·litzar una miqueta la seva vida des del famós, la famosa trobada amb Goliat, no?, que seria el punt de partida, fins a la seva mort.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. I el Rubén, a part d'actuar aquí o allà,
sí, home, sempre tens projectes en ment. També tens, com això que deia l'Arturo, que els processos d'escriure són molt llargs i sempre, a vegades, tens fins i tot llibres acabats que estàs ara intentant-los moure, intentant, aviam, si es publiquen en breu. Jo, de moment, no tinc cap data concreta, però sí que tinc un parell de llibres al calaix, a punt de publicar, també. I després, ara, molt centrat en això que dèieu del teatre amb la meva companyia, i també escrivint teatre per la meva companyia, escrivint les dramatúrgies del següent espectacle.
Doncs pel que veiem, no, feina no us en falta, eh? Amb tots dos teniu feina per endavant. Rubén Montañà i Arturo Padilla, moltes gràcies a tots dos per participar en el nostre programa i d'aquí que volem recomanar de totes per passar una bona estona, però després de passar una bona estona per reflexionar respecte al que hem llegit, Veïns Especials, Premi Ramon Muntaner 2022, editat per Fanbooks. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres. Gràcies.